steps back. Crossover, fires away. Wow! Another three from Perry. Gets it to LeBron. For three for the win.
Sol con ganas de jugársela.
Què tal? Com esteu? Molt bona nit. Benvinguts a 305. Benvinguts al programa número 26 ja de la cinquena temporada. Benvinguts a l'especial de les finals 2017 d'aquests play-offs de l'NBA, als quals hem arribat per la via pràcticament ràpida, però atenció perquè davant nostre tenim la trilogia, el tercer episodi d'aquestes finals entre Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, protagonistes el 2015, protagonistes el 2016 i tornen a ser protagonistes en aquest 2017. La mare de totes les batalles, les finals anunciades des de finals d'octubre. Un fet històric. Tercer, Warriors Cavaliers seguit, mai havia passat en tota la història. Ha arribat l'hora de la veritat i, per tant, avui tenim una hora per endavant, aproximadament, per parlar largo y tendido, com diria aquell, d'aquestes finals. Aitor Fuster, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Per tant, avui ja t'he fet una mica de spoiler, però la cosa va d'això. La cosa va, avui, 100% Warriors Cavaliers.
No parlem de Ciutat Vella, avui?
Una mica, farem un petit apunt, no? Al principi.
Val. Doncs sí, parlarem d'aquestes finals i tercer any consecutiu i repassarem sobretot una mica el que han estat els enfrontaments de les últimes temporades i estadístiques que creiem que poden ser interessants de cara a aquestes finals que s'estan convertint en un autèntic clàssic.
No us ho perdeu perquè escoltarem protagonistes, us hem preparat moltíssimes coses pel programa d'avui, a la segona part també entrarà la tertúlia segurament, això...
Sí, que la guana els dits, com sempre.
Barcelona-Bogotà, la cosa va com va, l'Alejandro Gaitán, avui l'Arnau no
el tenim. Plata o plomo, eh?
Sí, plata o plomo, Boston o plomo, avui l'Arnau no el tenim aquí, però bé, això és tot el que tenim sobre la taula, per tant, som-hi ja, ens posem en marxa aquí a Ona de Sants, Montjuïc.
Is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. And how sweet it must be for those crazy loyal Bay Area fans. Back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Irving and Curry, one-on-one. And Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by three. It's over! It's over! Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions.
Cleveland! This is for you!
Som-hi! Ho dèiem, avui
gallina
comencem.
Gallina de piel, eh?
Sí, recordant aquestes últimes dues finals, aquelles del 2015, amb la victòria dels Warriors, la primera després de 40 anys, unes finals sobretot recordades pel bon paper d'André Iguodala, que va ser MVP d'aquelles finals, i pel paper de Matthew Dellavedova defensant Stephen Curry.
Sí, sí.
I després hem recordat
I
les...
I per les baixes, també.
i per les baixes també, i després recordant la de l'any passat, que va ser absolutament apoteòsica, que van viure els 7 partits en directe aquí a Ona de Sants i van acabar amb aquest tap de LeBron James, Andre Iguodala i el triple de Kyrie Irving, que va donar el primer anell de la història als Cleveland Cavaliers. I per davant aquest any tenim la trilogia, el tercer episodi, que es presenta més apassionant que mai i que es presenta, Aitor, amb una gran novetat, Kevin Durant.
Sí, la gran novetat Kevin Durant. Si fem una anàlisi ràpid del que van ser les últimes finals i aquestes, hem canviat a Harrison Barnes per Kevin Durant. Un canvi, podríem dir, que bastant positiu, evidentment, després dels canvis d'Andrew Bogut per Pachulia i el que vulgueu, però el canvi substancial a l'alineació i més important és aquest Harrison Barnes, que recordem que la temporada passada va ser un dels motius pels quals Golden State no treu aquelles finals, perquè va tenir molts llançaments alliberats amb molt baix percentatge, perquè Cleveland bàsicament va jugar a sobrecarregar els altres jugadors i deixar que el que decidís fos Harrison Barnes. I aquesta temporada, evidentment, això no pot passar.
Ho dèiem abans, avui no tenim l'Arnau Molins, que el tenim, de fet, acomiadant-se de RAC1. Ens ha dit que la setmana que ve sí que hi seria, però el cas, avui anirem tirant fins que entri l'Alejandro. Jo crec que, Aitor, el que toca és veure com han arribat fins aquí, en aquests play-offs, perquè no ho negarem a ningú, han estat un dels play-offs més, no sé quina seria la paraula adequada, avorrits, intranscendents per tot el que ha passat abans.
Hi ha molt debat als Estats Units de fins a quin punt els play-offs d'aquesta temporada han estat avorrits. Hi ha gent que està traient conclusions positives, com per exemple que han sorgit estrelles com Antetokounmpo, per exemple, ja no ens en recordem, però les primeres sèries contra Toronto van veure un Antetokounmpo realment espectacular i amb una projecció de futur molt bona, però sí que és veritat que totes les opinions van encarades, i crec que van ben encarades, cap a unes sèries inicials, unes primeres rondes, segones rondes i finals de conferència descafeinades pel nivell dels equips, o com ha passat amb Golden State, amb un San Antonio Spurs que sí que semblava que podien plantar cara com a mínim algun partit més, veient el que va passar el primer partit, però clar, sense el senyor Kawhi tot ha quedat una mica en res.
La sensació, jo crec que aquí sí que és cert que es diu que els Warriors són els primers de la història que arriben amb un 12-0 mm-hmm. a unes finals, però jo crec que hi ha aquell asterisc, l'hem anat comentant aquí, que realment a la ment o al cap de la gent hi ha un partit perdut. No va ser partit perdut, al final el van remuntar i van guanyar.
Sí, sí.
Però el primer partit de la sèrie contra els Spurs sí que dona la sensació que és el...
Que amb Kawhi l'haurien perdut, segurament, sí. Que també és allò de... Realment no sabem què hauria passat. Vull dir que també sí que és veritat que aquesta reflexió que has fet, Pau, està molt bé, perquè sembla que aquell partit el van perdre i la sèrie s'hagués posat de cara a San Antonio, però al cap i a la fi l'han acabat perdent.
I les lesions són coses dels esports, i l'acció de Pachulia sí. Ja, mira, a qui li agradi més o menys, però queden en el passat ja. És el que diem sempre, i sí, no. El cas és que tenim aquestes finals. Boston, o Cleveland, millor dit, en aquest cas, li va costar un partit més del que van pronosticar contra Boston, sí. En una actuació memorable de joc col·lectiu de Boston en defensa, el triple de Avery Bradley. Però al final hem vist moltíssima diferència, sobretot en els partits de Boston, disputats al TD Garden, en aquest cas.
Sí, els partits de Boston jo crec que mostren una mica on està cada equip. És a dir, Boston és un equip que sí que ha fet una temporada regular boníssima, però que ara mateix encara li falten moltes coses, i aquí està el gran debat de Boston, que ja en parlarem amb l'Alejandro, tindrem temps, perquè d'aquí al draft encara queda. Què ha de fer Boston si realment lluitar ja per igualar aquests Cavaliers, que semblen bastant inassequibles com a mínim a la conferència est, o anar construint poquet a poquet de cara a uns equips i unes temporades més futures? No sé fins a quin punt, jo crec que en aquestes finals el que sí que s'ha vist quina és la diferència, potser no real, però la diferència ara mateix entre el primer i el segon de l'est, tot i que hagi quedat primer Boston, amb un, el que deies, no? Amb uns Clevelands realment no sabria com definir-ho, però imparables, sobretot sí, al TD Garden.
A una marxa menys durant la temporada regular, i ara quan arriba l'hora de la veritat...
I el mateix partit que té un mèrit brutal de Boston, que guanya en el primer a Cleveland, també hi ha un punt de deixar-se anar de Cleveland per veure's vi Nadal. Vull dir que no sé fins sí. a quin punt, que no li estem traient... bé, jo no li estic traient mèrit al que va fer Boston, perquè l'elecció que va donar el senyor Brad Stevens a nivell de pissarra, sobretot a l'últim quart, és molt i molt bona, i el joc col·lectiu de Boston és molt i molt bona. El mateix Tyronn Lue deia que no estaven preparats per aquest tipus de joc, bàsicament perquè s'havien preparat en aquestes sèries doncs per defensar uns Celtics molt diferents a Isaiah Thomas al capdavant de la seva ofensiva.
Sí, al final tots els equips han tingut aquell ensurt, però un ensurt, no, sí. no més. I ara arriba l'hora de la veritat. Jo crec que el pronòstic és una mica incert. Abans de res, agafeu paper i boli, perquè... bé, això és una mica del segle XX, eh? Agafeu el mòbil a l'agenda.
Agafeu oi? iPad i dit.
iPad, sí, correcte. Anem a repassar horaris, també, perquè sí. Aquest any sí que hem de dir que és bastant complicat que puguem fer les finals. Igual algun moment, algun partit...
Game 7...
Igual algun partit el podem fer, o algun que caigui en cap de setmana, però entre setmanes aquest any
està és complicat. Està complicat.
Està més complicat. El cas, primer partit serà dijous a divendres, matinada dijous a divendres, a les 3 de la matinada. Ens n'anem ja la setmana que ve, que hi haurà programa el diumenge. Després del programa d'aquella matinada de diumenge dilluns, a les 2, perfecte per arribar a casa i posar-se amb el partit. I llavors ens n'anem ja a l'altra setmana, la matinada de dimecres a dijous a les 3 i la matinada de divendres a dissabte, és a dir, 48 hores de diferència, a les 3 de la matinada. Aquests partits, els dos últims a Cleveland, per suposat, aquests quatre partits són els segurs, de moment. Mm-hmm. Així que...
I ja està, no fa falta que apunteu més, ja us ho dic jo.
Ja... Sweep, no? No sabem d'aquí, però sweep.
Sweep.
Doncs així està el tema. I el que diem, com arriben? Parlàvem d'un pronòstic incert. Per què? Pel que hem vist durant la temporada regular. Mm-hmm. Perquè només ens va faltar la temporada regular una pallissa de Cleveland. És a dir, tots recordareu el partit de Nadal. Va ser, amb perdó de l'expressió, la rehòstia, amb aquell tir al final de Kyrie Irving, la defensa de Klay Thompson, que abans de començar el programa hem de dir que estàvem aquí amb l'Aitor flipant amb
sí,
el final de partit.
Amb aquella falteta o
sí, també
trabanqueta de Richard Jefferson a Kevin Durant en l'última jugada, que allà es va crear una mica de debat. I bé, però un partit sí que és veritat que segurament dels partits més
top 3 d'aquesta
temporada. Sí, sí.
I al final, després, ni més d'un menys després, el 16 de gener, uh-huh. vam tenir el segon assalt, en aquest cas a Oakland, i aquí els Warriors van arrasar per davant tot el que tenien. I de fet a Cleveland estàvem repassant, a banda de les futures incorporacions que va tenir després, només li faltava J.R. Smith com a home principal. Vull dir, va ser al final una pallissa en tota regla. Dit això, pronòstic absolutament incert, Aitor, de cara a aquestes finals. A Cleveland l'hem vist, per exemple, amb un encert des del triple brutal.
Mm. Sí, sí, i destacàvem la setmana passada l'encert de LeBron a nivell de triple. Sí que és veritat que les finals de Conferència Est ha baixat una mica els seus números, però que és normal, perquè estaven números de Stephen Curry o Kevin Durant. Però jo discrepo una miqueta amb tu, Pau, perquè he vist els Warriors molt més solvents durant tota la temporada i en aquests play-offs els he vist un equip, exceptuant aquella primera part contra San Antonio, un equip que és que té tants recursos que veig tan difícil que pugui perdre fins a 4 partits de 7. Clar, és que si t'ho planteges... No t'ho planteges com a veure qui guanya el primer o qui guanya el segon, sinó si planteges a 7 partits que han de perdre 4, per molt que siguin els Cavaliers, que sí que és veritat que han estat a un nivell molt i molt bon aquest playoff, ho veig tan difícil. Tan difícil.
Sí, però al final hi ha un factor important, i aquí ja comencem amb l'anàlisi, que és el cap.
Sí, sí.
Sembla una tonteria, però...
No, és importantíssim.
Tots recordareu el Blue a 3-1 lead. La temporada passada, aquell 3-1 que es va convertir en el 3-4. Això, en cert punt de la final, pot pesar en contra dels Warriors. Tot i que també, deixa'm dir que tinc una certa reserva, perquè al final té un jugador nou com és Kevin Durant.
Correcte.
I el més important per mi és que té a Draymond Green, que la mentalitat de Draymond Green no es compra amb diners.
No.
Vull dir, allò és un tio de... que no deixarà que el seu equip es vingui a baix.
I és un jugador que a més ha assimilat els seus errors de la temporada passada. Ell és conscient del que... de que la seva suspensió pel sisè partit, si no estic equivocat, no, pel cinquè, va ser clau per aquelles sèries. I ell n'és conscient i crec que serà estarà molt més controlat a nivell emocional del que estava la temporada passada.
Sí? Tu creus que està controlat? Sí?
No, també... Bé, no ho sabem.
Anem a recuperar el que deia Draymond Green a finals d'octubre, fent una mica de pitoniso ja, avançant-se a aquestes finals contra els Cavaliers.
If Cleveland comes out of the East, I want to destroy Cleveland. No ifs, ands, and buts about it. But I also know that there are steps to get to that point. And if and when we get to that point, I want to annihilate them.
Bé, bàsicament parlava de destruir,
sí, sí,
aniquilar Cleveland. Són unes declaracions que han recuperat ara. De fet, li preguntaven l'altre dia a Kevin Love sobre aquestes declaracions, sobre el trash-talking de Draymond Green, i deia que és un absolut competidor i que ell volia Cleveland. Doncs aquí té Cleveland, que era el moment de,
sí,
de demostrar-ho.
De demostrar si realment podia complir les seves paraules. Sí que és veritat que aquestes... És Draymond Green al 100% aquestes declaracions. És el que també a nosaltres, com a mínim a mi, m'agrada, perquè és un jugador que li ha donat aquest caràcter que moltes vegades hem comentat que potser li faltava a Stephen Curry, però aquesta mala llet, o aquest caràcter, o aquest anar-hi, aquesta intensitat, aquestes ganes, li dona un plus a Golden State impagable. Jo l'altre, em sembla que era la setmana passada o fa dues setmanes, comentava que per mi la baixa més sensible, si hi hagués una baixa a Golden State, seria de Draymond Green, per sobre de Stephen Curry, de Kevin Durant, de Klay Thompson. Evidentment, si es lesionen els tres, no, eh? Però si s'hagués de lesionar algú, jo preferiria que es lesionés algú d'aquests tres que no Draymond Green, perquè t'acaba de donar, jo crec que t'acaba d'ajuntar tot l'equip, no? Perquè et dona aquesta aportació defensiva brutal i està tot arreu i ajudar i etcètera, etcètera, i a més en atac et fa jugar l'equip. Sense anar més lluny, em sembla que el segon partit entre Golden State i Cleveland Cavaliers fa un triple doble,
sí,
un dels tribladors que ha fet aquesta temporada. Per tant, si és capaç de sense deixar, clar, és que és molt important, sense deixar aquesta part d'agressivitat, intensitat, ganes, digue-li com vulguis, sense deixar aquesta part, saber controlar-se. Aquest és el punt. Trobar el punt mig o el punt proper al límit de controlar-se, però sense deixar aquests factors que crec que són importantíssims, doncs Golden State Warriors tindrà molt de la final guanyada, des del meu punt de vista.
Jo aquí també veig dos problemes. M'explico. Primer problema. L'any passat, és que clar, a les proves me remito, que diria aquell. L'any passat vam veure Golden State perdre absolutament la seva identitat de joc, també a les finals. Vull dir, no ens hem cansat de destacar que és un equip absolutament i extremadament generós, Golden State. Vull dir, la majoria de les seves cistelles arriben amb assistències. Em fa un cert respecte que tornin a perdre la identitat, però no només en aquest sentit, sinó en el fet d'utilitzar homes com JaVale McGee. Vull dir, JaVale McGee s'està marcant una temporada prou acceptable,
molt bona,
tot i jugar poc. Tinc la sensació aquella que pot ser, no, és evident que no tinc una bola de vidre, però pot ser que de cop JaVale McGee estigui inèdit en unes finals.
A mi m'estranyaria, A mi sincerament m'estranyaria, bàsicament perquè tal i com està configurada la plantilla aquest any, el que et dona JaVale McGee no t'ho dona ningú més. És una mica el que et donava Festus Ezeli fa un parell de temporades. Et dona aquesta... aquest bloqueig i continuació directament a cistella.
O David Lee el 2015.
O David Lee, sí, però són jugadors totalment diferents a nivell de que et dona l'opció aquesta del pick and roll directament a cistella i llançar la pilota amunt perquè acabin esmaixada, fet que es pot produir si la defensa està molt pendent dels tiradors. Per tant, aquesta opció crec que és important tenir-la a pista, no tenir-la durant 48 minuts, perquè és que acabarà compartint minutatge o amb Pachulia o amb la Death Lineup, és a dir, jugant amb Draymond Green de 5, però és important per poder tancar defenses tenir JaVale McGee, perquè te la jugues o en intentar que no hi hagi un aliub i una esmaixada o a un tir obert de 3.
Que ja vam veure l'any passat Tristan Thompson també, les finals que es va marcar. Al final és una amenaça també que Golden State ha de procurar controlar. El segon punt al que volia anar és Klay Thompson. Vull dir, Klay Thompson està en un nivell de forma bastant preocupant. És a dir, Kevin Durant arriba a fi a aquestes finals, Stephen Curry arriba a fi, Draymond Green arriba a fi, però estem parlant que Klay Thompson està en 14 punts per partit en aquests playoffs, que són els seus pitjors playoffs de la història, no arriba ni al 40% en tirs de camp i en triples està en un 36,4. Són números molt fluixos per Klay Thompson, que ha baixat la seva aportació en uns 8 punts respecte a la temporada regular. I, òbviament, sí que és cert que cada peça és molt important, però m'atreviria a dir que és molt difícil que el Golden State pugui guanyar un anell si Klay Thompson està a aquest nivell. Bé, pot guanyar, eh?
Sí, sí.
Pot guanyar perquè ja han dit que té peces de sobre, però necessita també un cert exterior en algun moment de les finals. Vull dir, no veig Stephen Curry fent 30-35 punts per partit, perquè Cleveland és un equip que sap com aturar-lo. Sap minimitzar l'impacte de Curry. Però
mira,
ja
avui,
està.
Avui jo em sembla que feia un any que Klay Thompson feia un autèntic partit a San Antonio. Em sembla que era un Game 6 la temporada passada, amb 41 punts per salvar...
A OKC,
per salvar la temporada dels Warriors i poder arribar a les finals de la temporada passada. I per què no? Doncs podem veure un... La punt positiu de Klay Thompson és que és d'aquells jugadors que pot estar durant un, dos mesos malament i t'apareix un dia i et fa 40. Perquè té el dia estancès, et fa aquell quart de 20 punts amb 4 o 5 triples. Per tant, el que està clar, Pau, és que per molt que produeixi o no produeixi un atac a nivell d'anotació, acabarà produint perquè sempre genera molta tensió. Sí. I a vegades no és per ell sinó pels seus companys. És una mica el que parlàvem abans de Jabal McGee. Si la defensa està pendent del rol de Jabal McGee, doncs donarà moltes més opcions a tiradors de Golden State. Doncs si la defensa està molt pendent de Klay Thompson, doncs hi haurà opcions com, per exemple, les continuacions de Draymond Green a cistella o portes enrere després de bloquejos indirectes. És a dir, que per molt que no generi a nivell d'anotació, genera molt i molt a nivell ofensiu pel seu equip.
Veurem quin paper té, perquè, a més, com diem, serà segurament l'encarregat de defensar Kyrie Irving.
Sí.
I ha d'aparèixer Klay Thompson en aquestes finals pel bé del seu equip. Ja veieu que en aquesta primera part ens estem centrant més en Warriors, després a la segona, aprofitant que és Alejandro també, doncs parlarem també dels Cavaliers.
El gurú de l'est, no?
El gurú de l'est, correcte. Per afegir alguna cosa més dels Warriors, Aitor, no sé si també un punt d'atenció a la banqueta, perquè
sí,
el
sí,
tema
sí.
És que, clar, han tingut o tenen 8-9 dies de descans, estem encara a 4 dies de les finals, per tant, falten moltes confirmacions oficials, falten veure com estan lesionats, si es recuperen, estaven amb problemes físics Iguodala, Pachulia, etc. I el punt o el lesionat més important
és
Steve Kerr, és l'entrenador dels Warriors. Si sí, no, perquè Mike Brown serà l'encarregat.
Ojo, segones finals, no, de Mike Brown?
Sí. Sí,
unes
sí, sí.
Amb LeBron.
I van acabar com el Rosari de l'Aurora.
Que van acabar com el Rosari de l'Aurora. I aquestes. També s'ha de dir que els Warriors van molt rodats. Van molt rodats. No diré la frase que he sentit diverses vegades de que t'hi podries posar tu,
sí.
Pau, i podries guanyar les sèries. No, perquè no és així.
No, perquè no és veritat.
No, perquè no és veritat. Però sí que és veritat que, evidentment, Mike Brown porta tota la temporada en plantilla, primer assistent, un entrenador amb experiència, un entrenador que jo li tinc un odi espectacular per la seva etapa als Lakers, però bé, què hi farem? I que sempre ha considerat que era un entrenador, doncs, justet. No ens ho negarem. Però és que quin és el seu rival, per mi, a la banqueta, també és un entrenador que no és un entrenador top. És a dir, per mi, Tyronn Lue no és un entrenador top. No ho ha demostrat, com a mínim.
Ai. Aquí ja t'hauria d'entrar Alejandro, eh? No,
sí.
No em posa en la seva pell. Amb el que va fer l'any passat...
No, sí, evidentment el que va fer l'any passat té molt de mèrit, però, clar, jo no sé fins a quin punt pot influir el fet que no estigui Steve Kerr.
A mi el tema de Tyronn Lue em sembla que, em recorda, perdó pel símil, però em recorda el símil, o em recorda la figura de Zidane al Madrid, que al final és saber explotar al màxim el més simple de...
Sí, sí.
Me'n vaig al futbol. El Madrid explota de puta mare, i perdó l'expressió també, totes les jugades de pilota aturada, joc aeri, etc. Tyronn Lue explota de conya LeBron James.
Sí, sí, l'explota...
De conya?
L'explota perquè el fa jugar fins i tot quan està al descans.
Sí, sí,
el, fa, el fa sortir a jugar al descans, també.
Perquè és conscient de, no, de que baixa un munt el rendiment dels, home, dels Cavaliers sense
que,
LeBron.
És que és normal.
I al final tot el que concentra LeBron et permet jugar a les armes com, per exemple, l'equip que s'ha construït al voltant de LeBron, que és tirar triples.
Sí, sí. Sí, sí.
I al final és explotar el...
Sí, no, no,
sembla molt fàcil, però no és tan fàcil.
Evidentment, evidentment. El que em referia és que crec que en aquests nivells, perquè es noti en una sèrie és la diferència i la mà de l'entrenador, més que l'entrenador, que crec que és de l'equip tècnic, perquè quan parlem de playoffs, el que sempre destaquem són les correccions que es fan del partit 1 al partit 2, del partit 2 al partit 3, del partit 3 al partit 4, he de canviar els bloquejos, no he de canviar, he de sortir a fer un 2 contra 1, he de recuperar, hem de deixar aquest tio obert o no l'hem de deixar, aquest jugador no pot jugar, aquest sí... Totes aquestes correccions poques vegades es fan en partit. Mm-hmm. És a dir, s'acostumen a fer en períodes entre partits. I aquí en períodes entre partits, ja ho vam veure la sèrie passada, Steve Kerr està present. És a dir, Steve Kerr està present. Ja ho vam veure a les sèries contra San Antonio, que el veiem al vestidor a la mitja part. Vull dir que en temes on es pot notar més la mà, jo crec, és en temes de puntuals de jugada a banda, jugada per guanyar un partit, alguna petita rotació, però també és veritat que les rotacions ja estan molt establertes.
Sí.
I no sé fins a quin punt pot influir o no que no estigui Steve Kerr. Fins i tot et diria que a nivell emocional i a nivell de motivació per Golden State pot suposar un punt més pel fet de voler-li regalar aquest premi a Steve Kerr.
Ha d'estar realment...
També estem parlant que són les finals de NBA i si no estàs motivat te'n vas cap a casa.
Sí, evidentment. Sí. I més...
Si necessites una motivació extra tenim un problema.
Tots dos equips poden tenir motivació en el sentit de que Cleveland pot pensar que Golden State encara s'ha reforçat més aquest any i fa més gana guanyar-los, i Golden State pot pensar que necessita una revenja després del que va passar l'any passat.
Sí,
tots tenen motivació de sobre.
I Durant té unes ganes d'anell que no se les acaba.
Sí, per això va arribar.
Sí, és que, clar, aquí ho podem llegir de moltes maneres. Fins que no veiem els dos o tres primers partits, no sabrem molt bé cap on tira la sèrie.
Sí, 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 això em referia una mica al principi, que és una incògnita veure cap a on pot tirar, perquè segurament seran unes finals que es decidiran per petits detalls. Nosaltres fem una pausa ara i a la tornada sí que ens posem més en òptica Cleveland. També saludem a l'Alejandro Gaitán. Fins ara. Som-hi, seguim aquí a Ona de Sants Montjuïc en el programa número 26 de la cinquena temporada de 305 amb l'Aitor Fuster analitzant aquestes finals de l'NBA 2017 que comencen el dia 1 de juny entre Warriors i Cavaliers, la trilogia. Hem dedicat la primera mitja hora a analitzar-les una mica en òptica Warriors, i què millor ara que fer-ho en òptica Cavaliers de la mà de l'Alejandro Gaitán, que crec que ja ens escolta. Alejandro, què tal? Bona nit.
Bona tarda.
Bona tarda per alguns, bona tarda. Fem aquesta connexió Barcelona-Bogotà, el que dèiem. T'hem estalviat el tràngol per tu de parlar dels Warriors. Anem directament
sí,
als Cavaliers, no?
Millor per mi i pels oients. Vull dir, perquè sabíem que seria una mica una hora...
Aviam si et podem recuperar, que hem tingut un problema. Ara sí que és millor. Aviam, Alejandro...
El que deia que és millor per tothom, vull dir, els oients haguessin escoltat un monòleg contra Stephen Curry i Kevin Durant i tampoc cal.
A veure, com és aquest monòleg, així resumit?
És una mica el que ja vam parlar al primer programa de la temporada, crec, és sobre com
Kevin Durant, ja no
tot i que digui que no,
digues.
Tot i que Kevin Durant digui que no, s'ha carregat la lliga ell, vull dir, ell ha convertit això en una lluita entre dos.
Bé, bueno, mira, ja hem arribat a la lluita entre dos, home, aquesta lluita entre dos està la maca, com a mínim.
Sí, però és una mica gent esperar 8 mesos per la competició, de veritat.
Bé, bueno. Va, sí, a... sí, 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 ja està comentat.
Anem a posar-nos en perspectiva Cavaliers, perquè arriben a aquesta final després del 4-1 a Boston, que, clar, aquí l'Alejandro li passa per sobre un tren anomenat LeBron James, i tot i així va amb LeBron James a la final. Però no, ara, fora conyes, ha estat una setmana increïble per LeBron James, convertint-se en el màxim anotador de la història dels playoffs, que es diu ràpid. A més, i crec que el més remarcable és LeBron James dient que no vol que se'l recordi precisament com un anotador, que se'l recordi més com un playmaker, i estic totalment d'acord. Vull dir, quan estem parlant de jugadors complets en tota la història de l'NBA, és molt difícil, no sé si coincidireu, trobar-se un jugador tan complet com ell, per no dir impossible.
Jo crec que és la versió més gran de Larry Bird. O sigui, és la Rivera negra en físic i en l'època, doncs, en l'època perfecta per exhibir-se. Evidentment, la Rivera avui dia li hagués costat molt, però amb els triples hauria sigut increïble, però LeBron James és la Rivera millorat.
Setenes finals consecutives, a més, Aitor.
Sí, sí.
És una cosa... Tu t'has posat abans a buscar...
Sí, i només hi ha... Bé, no només, sinó que hi ha 7 jugadors dels Golden State Warriors que no havien ni debutat l'última vegada que no va jugar unes finals, i 6 per part de Cleveland. Per tant, la magnitud del que està fent LeBron és impressionant. Se n'ha parlat molt, ja se'n va parlar molt la temporada passada després de remuntar aquest 3-1, doncs de si realment ja es poden fer de manera seriosa les comparatives entre LeBron i Michael Jordan, que al principi se'n feien, però es feien una mica des de lluny. Però és que el que està fent LeBron James ara mateix, i sí, tothom, després hi ha molta gent que critica, no? Que no, és que està a l'est, que no sé què. Bé, és igual, però és que has arribat 7 anys consecutius a les finals. 7 anys?
Sí, sí.
7 anys, amb 4 seguides amb 2 equips diferents. Vull dir que és molt difícil fer el que ha fet LeBron, perquè al cap i a la fi tu pots tenir molt bones plantilles, però no sempre s'arriben a les finals. Jo, ara parlem d'un cas personal, eh? Jo vull arribar a una final.
Home, la publicitat vella.
Sí, sí, jo vull arribar a una final. Fa 10 anys que sóc entrenador i és la primera final que jugo. I he tingut bons equips, equips mediocres, equips de tot. I és molt complicat. Per molt que tinguis un molt bon equip, és molt complicat, perquè hi ha tants factors, lesions...
Però mai has tingut a LeBron.
No, sí, correcte, mai he tingut a LeBron. M'hagués estat una mica més fàcil. El meu LeBron, de fet, se m'ha lesionat i tot i així he guanyat les finals, perquè tinc un equipàs que me'ls estimo molt, una abraçada des d'aquí a tots. I bé. No, però el que volia dir és que, tot i tenir bons equips i bones plantilles i bones dinàmiques, són tan petits els detalls que et poden fer fora d'unes finals que arribar-hi 7 anys consecutius és una autèntica barbaritat.
Absolutament. Li preguntaven a LeBron, anem a escoltar-lo també, perquè, clar, només tancar l'eliminatòria contra els Celtics, li preguntaven ja pels Warriors en roda de premsa. Res, això fa 3 dies, com aquest qui diu. I, home, de moment encara tirava pilotes fora i deia que els Warriors li provocaven estrès, literalment. Això ho deia.
I'm gonna be honest, I'm not in the right mind to even talk about Golden State. It's too stressful, and I'm not stressed right now. I'm very happy about our accomplishment. I have no discussion. Golden State they've been the best team in our league for the last 3 years, and then they added an MVP. That's all I can give you right now because I'm happy, and I don't want to be stressed. They cause a lot of stress, and I'll get to that point when we start to prepare for them.
Dues vegades ho repetia, que li causava estrès, pensant als Warriors després de superar els Celtics. Però en el seu cap ho deu tenir entre cella i cella. Aitor, Alejandro, qui vulgui.
Alejandro, som-hi.
A mi m'agrada aquest concepte de són el millor equip de la Lliga fa 3 temporades i a més han afegit un MVP. O sigui, com deixant una mica entreveure que Golden State és favorit, quan recordem que Cleveland té el millor jugador del món.
Després acabarem amb apostes, per cert, ja us avisem, i també totes es decanten per Warriors. Dit això, una altra de les incògnites, perquè jo crec que es dona per fet, i ara perdoneu pel segon símil futbolístic, que Messi apareixerà en unes finals, a una final, com vam veure l'altre dia, era una cosa òbvia i evident, i que LeBron James apareixerà en unes finals, penso que és obvi i evident. Mm-hmm. Vull dir, es pot esperar un rendiment de LeBron James impressionant. No vas a dir, Alejandro, alguna cosa?
No, és una mica el LeBron James, sobretot de 2015 i de 2016, però és molt important veure si al davant Stephen Curry apareixerà o no. Aquesta és la...
Ep, tornem a perdre per uns moments a Alejandro, aviam si el podem recuperar. I el cable ens estem fent una mica la guitza. Però el que comentàvem, Aitor, sobretot pensant en LeBron James, jo crec que ha de ser de calaix, no? Que el que s'esperi un rendiment increïble de LeBron. El tema, jo crec que aquí està en com estaran els acompanyaments, no?
Sí, la diferència, evidentment, entre els acompanyaments d'uns i altres, sobretot a nivell ofensiu, exceptuant el tema d'Irving i Love, que per cert ha trobat per fi la seva aportació a nivell d'atac.
Sí, contra Boston la sèrie ha estat molt bona.
Sí, ha estat molt bona, però clar, els emparellaments contra Boston diríem que van ser una mica més senzills per Kevin Love, i crec que patirà, crec que és unes finals on pot patir, on patirà a nivell defensiu i en atac no ho tindrà tan senzill. I el que crec que volia comentar l'Alejandro...
No, a veure, si et podem escoltar, sí. Una mica complicat.
Hola.
Ara sembla, diem si et podem aguantar.
No, jo parlava que és evident que LeBron James apareixerà, potser no al nivell de 2015, que això va ser irreal, però sí com la temporada passada. Mm-hmm. I la clau serà veure si al davant Golden State no ha de tirar d'André Iguodala com a millor jugador, de Draymond Green, i si per fi Klay Thompson, Stephen Curry, més Kevin Durant aquesta temporada, juguen unes finals de l'NBA com han jugat durant la temporada regular o com han jugat la resta de playoffs, sobretot Stephen Curry, que està fent un playoff increïble.
Sí, sembla que Stephen Curry ha tornat una mica al nivell de MVP de les dues passades temporades. I del que comentaves, crec que Durant apareixerà sí o sí, perquè li toca més, o sigui, és la seva oportunitat, és el que volia, és l'escenari que estava buscant, i bé, veurem quina tercera pota és la que realment acaba de decidir, perquè si diem que apareixen Durant i Stephen Curry, veurem si apareix Kevin Love o apareix Klay Thompson.
Jo crec que aquí de Kyrie Irving, tres quarts del mateix.
Sí, Kyrie Irving...
Sabem com li agraden aquests partits.
Sí, apareixerà.
Vull dir, l'any passat va ser absolutament irreal també, el nivell que van assolir com a duo, com a parella, tant LeBron com Kyrie Irving. Aquí el cas són les armes que han aparegut també en altres partits de la temporada. Bé sigui, per exemple, noms veterans, com són Channing Frye o Richard Jefferson, veterans però no tant, tot i que també són bastant veteranets ja, com Kyle Korver o Deron Williams, que són les últimes adquisicions. Veurem com està J.R. Smith i, factor important, Tristan Thompson. L'hem mencionat una mica, però Tristan Thompson jo crec que per aquí han d'anar els trets, perquè va ser molt dominant sota la pintura l'any passat, i no sé aquest any si podem escoltar també a l'Alejandro els seus arguments, o està complicada la cosa, no?
Sí, estic patint amb la connexió ara mateix.
Sí, està una mica complicada.
Jo escolto com si hi hagués una guerra mundial a les meves orelles.
Sí, ara t'escoltem, eh?
Nosaltres t'escoltem, no sé què escoltes tu, però ara t'estàvem escoltant.
Sí, no, jo crec que ho comentava el Pau ara, crec que Tristan Thompson serà clau, i sobretot la parella interior Tristan Thompson-Kevin Love, perquè recordem, la fórmula de Golden State és amb André Iguodala, Kevin Durant i Draymond Green com a jugadors més grans, diguem-ne, i aquí Tristan Thompson pot marcar una diferència abismal. O sigui, Draymond Green és molt bo, evidentment és molt bo en defensa, però si Tristan Thompson fa aquesta pas endavant que sempre fa playoffs i que sempre acaba rendint a les finals, pot ser una peça molt important.
Sí, però estem una mica en el sempre, perquè després tens el senyor Kevin Love capiant els bloquejos i defensant exteriors, que ha millorat Kevin Love en aquests play-offs a nivell defensiu. S'ha vist una millora del jugador de Tyron Lue, però clar, és una mica a veure on treu cadascú l'avantatge, no? En aquest rebot ofensiu, en aquesta lluita de Tristan Thompson, o per contra perden a nivell defensiu amb Kevin Love defensant un exterior i que sempre ha tingut una mica problemes a nivell de cames, i veurem que acaba guanyant, no? Perquè a mi el que em sembla interessant és que, per exemple, Golden State d'inici, com a mínim d'inici, juga amb un interior gran, i aquí és on jo crec que ha de fer la màxima feina davant de Tristan Thompson. És a dir, has de, com a mínim, a l'inici començar tancant i reduint la producció d'un jugador secundari, entre cometes, com és Tristan Thompson, perquè si no sí que tens un problema.
Ens deia, per ser que tenim comentaris també, a Twitter, @estic gastat, ens diu que la veritat és que els Warriors estan molt bé, però que LeBron James és LeBron James.
Quina gran veritat, eh?
Sí, 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 veritat universal.
Sí, sí, té tota la raó del món.
No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Sí, sí, jo tinc només dues peticions per la NBA, sí, directament al senyor Silver, si ens està escoltant.
Sí, segur, segur.
Primer, obligatori que Kevin Durant defensi a LeBron James i viceversa. Sí, bé, portem 6 anys esperant això, sí. Un Kevin Durant contra LeBron James. No, 4 anys, perdó, des de les finals d'Oklahoma a Miami. Uh-huh. O sigui, és obligatori. I segon, hem estat 8 mesos que si hi ha NBA però no hi ha NBA de veritat, com a mínim que marxin a 7 partits i que les finals valguin la pena a nivell basquetbolístic. Perquè em recordo l'any passat el 7è partit que el van fer a l'estudi. Sí, emocionant, molt, però bàsquet...
Sí, una mica bluff.
Jo crec que és el que hem dit sempre. No,
però un Game 7 també, nervis...
Però com a mínim els primers 6 que siguin molt bons.
Sí, sí, sí. Jo estic amb tu amb les dues propostes / demandes.
Doncs li escrivim a Silver ara, li enviem un missatge i ja.
Sí, un DM. Sí.
Un DM, un...
Sí.
Hem fet una enquesta a Twitter, ja que estem parlant de DMs. Us hem preguntat com veieu aquestes finals. Jo ja dic ara que a mi em semblen bastant sorprenents els resultats. 65% de vosaltres... amb 82 vots, hi ha 4 dies per acabar l'enquesta, és a dir, podeu seguir votant i el diumenge que ve comentem. 65% de vosaltres creieu que guanyen els Warriors i el 35% que guanyen els Cavaliers. En total és 24% Warriors en 4-5 partits.
Aquest és el meu vot, eh?
Joder.
Uix.
I em perdó, joder.
Sí, sí, jo Cavaliers ho he dit abans de començar.
Cavaliers en 4-5, 4%. Warriors en 6 o 7, 41%. Cavaliers en 6 o 7, 31%.
Aquest és el meu vot.
El Cavaliers 6 o 7?
Cavaliers en 6 o... Cavaliers en 7, de fet.
És a dir, tornar a guanyar...
Avui que no està l'Arnau...
Sí, sí, eh? Sí, si t'escolta l'Arnau, eh? No, jo ja ho he dit al principi, crec que estan un nivell per sobre els Warriors, sí que és veritat que està LeBron, que són les finals, que tot és complicat, però sincerament, quan he vist un equip que ha rebut 76 punts en una mitja part pels Pacers... i quan he vist, perquè ara parlarem una mica, bueno, ara farem referència a les finals de l'est, Boston ha tirat, alliberat quan ha volgut. Clar,
sí,
ha tingut sí, sí,
els dos primers,
ha tingut molts més percentatges, tot i perdre els partits que perd al TD Garden. Boston no és que juga malament a nivell defensiu, però a nivell ofensiu acaba tirant molt i molt bé de fora.
Però també no cal remarcar la intensitat.
Sí, sí, sí.
Sí,
no.
Cleveland sabia que guanyaria en 4, en 5, en 6 o en 7, però que guanyaria.
Sí.
I aquí és diferent. O sigui, igual que el Kevin Love i el Kyrie Irving de post-temporada no és el mateix de temporada regular, els Cavaliers tampoc. I sempre diuen, no, és que contra l'Indiana tampoc van jugar tan bé. Les primeres parts que han fet contra Boston, sobretot a Boston, eren recitals de bàsquet increïbles. Sí que en defensa, però hi havia... O sigui, jo recordo, ens van fotre un 47, 43-17.
Sí, sí, no, sí, evidentment. Vull dir, però no sé, tinc la sensació que són més vulnerables que els Warriors. Com a mínim són més vulnerables. I he vist els Warriors que... intractables, exceptuant, ho comentàvem al principi del programa, aquella primera part contra San Antonio, que Kawhi és un tren.
Sí, pot ser. Sí, els Warriors són millors, això és evident, i tenen més armes, i sobretot tenen Kevin Durant, però igual que als 90 mai s'apostava contra Michael Jordan, doncs jo no apostaria contra LeBron James.
Bé, sí, sí.
Jo considero, o insisteixo en que s'oblida molt a l'hora d'analitzar aquestes finals, les de l'any passat, i crec que són un factor de més pes del que pot semblar. L'experiència de l'any passat, jo crec, no sé, o tinc els meus dubtes de que els Warriors puguin estar recuperats. I això en una final de 7 partits, si et passa factura, et veus amb un 0-2 o amb un 1-3 a baix. tranquil·lament. Per tant, és que em refereix... és a dir, entenc la part de que els Warriors arriben millor i la part d'aquesta que comento jo de l'any passat. I per això tota aquesta mescla em fa pensar que són unes finals absolutament incertes, que no sé per on, mm-hmm. per on poden sortir. Que també li donen
impredecibles.
Sí, sí, li donen un punt també de està bé, d'emoció, perquè realment és el que dèiem. Hem viscut uns play-offs que jo crec que han desenganxat a més d'un i de dos, perquè recordem que han passat dos mesos, pràcticament, mes i mig ja, des que va acabar la temporada regular.
I encara no sabem qui és l'MVP, no?
No, fins al 26 de juny. Hi haurà algú que sí que el sap. Però
ah, per cert, no sé si ho hem comentat amb l'Alejandro, Brad Stevens no està entre els tres millors entrenadors.
No faré declaracions al tema.
No, fes-les, perquè jo estic indignat. I mira que no sóc seguidor dels Celtics.
És que, a més, el tema va ser que va sortir això i dos dies després Brad Stevens va guanyar el partit contra Cleveland. Sí, no sí, va ser ni Brad ni Horford, va ser Brad sí, sí. Stevens qui va guanyar el partit a Cleveland.
T'he de dir, per cert, Alejandro...
No, va sortir allò i LeBron James va guanyar el partit a Boston.
Sí,
i després
sí però jo... Sí.
Després contesta Brad Stevens. Primer va LeBron, després va Brad Stevens.
T'he de dir, Alejandro, que avui, avui he fet la senyora jugada de Bradley a un final de quart de la mitja part i ha acabat en un 3-1, sí?
Hombre, sí. Això, ara li envio un WhatsApp a Brad Stevens i li dic, hosti, jo farà il·lusió.
Aquí, quants contactes tens, no, Alejandro? Aquí. Silver, Stevens... a veure si un dia els podem tenir el programa, tio.
Fes-te una mica de promoció també de compte de Twitter, que hi ha hagut una estrena, no?, per la gent que sigui seguidora dels Celtics. @herederospears, no és?
Sí, és correcte.
És correcte. Bingo és correcte.
La falqueta queda feta. Va, anem a rematar-ho tot plegat amb cases d'apostes. Com estan? Perquè hem fet una ullada també a com van de cara a aquestes finals. Per exemple, guanyador... Totes les cases d'apostes donen com a favorit als Warriors, a més amb una quota bastant... oscil·la entre uns 1,30 i 1,40 euros per euro apostat, si aposteu als Warriors. Si aposteu als Cavaliers es paga a 2,25, entre 2,20 i 2,30 aproximadament. És el que s'està pagant ara mateix la victòria dels Cavaliers a les finals. Ja us diem, doncs això, que per les cases d'apostes bastant més favorit als Warriors. Qui serà, per exemple, l'MVP? Doncs l'MVP, Kevin Durant, 1,90 per euro apostat. Stephen Curry, 2,10 per euro apostat. LeBron James, 2,25. I llavors ens anem a Draymond Green i Kyrie Irving a 8 euros per euro apostat. Kevin Love a 25 euros per euro apostat. I Klay Thompson, de qui parlàvem al principi, 150 euros per euro apostat.
Richard Jefferson, no està?
No hem arribat a tant. Hem tallat aquí hem posat aquí el límit. Però 150 euros, bé, una horeta a Klay Thompson i si se surt, doncs és uns bons diners, però bé. I després també resultats exactes. El resultat que s'està pagant amb menys diners ara mateix és el 4-1 dels Warriors, que es paga a 2,6 euros per euro apostat.
La meva aposta.
I que els Cavaliers fan un sweep a 33 euros per euro apostat.
Ojo!
El sweep dels Warriors es paga 8 euros.
Mare meva.
I la principal victòria dels Cavaliers, que seria un 4-2, es paga, o la victòria dels Cavaliers que es paga menys diners és un 4-2 que es paga a 6 euros per euro apostat.
I el 4-3 dels Cavaliers guanyant a l'Oracle amb un triple de Kyrie Irving sobre la botzina, quan es paga?
El triple no ho sé, però que la guanyen 4-3 a 9 euros.
I amb un tap de LeBron a Iguodala, no?
Amb un tap de LeBron. No, a Curry, aquesta era la Curry.
Bé, rematem aquí.
Sí.
Sí, el primer especial finals. Sí. Que el seguirem cada diumenge aquí a Ona de Sants. Per tant, la setmana que ve tindrem anàlisi del primer partit ja i preparant el segon. Alejandro, gràcies per haver fet la teva aportació en clau Cavalier després de l'eliminació. I t'esperem aquí cada diumenge i atent també, o sigui, a final de mes guarda'ns un forat perquè estarem pendents del draft.
Evidentment, especial Markel Fultz.
El draft en cau aquest any en...
24? No, ara...
26? 22, crec. No, 26 és la el Drake Day, no?
El Drake Day, sí.
El Drake Day. Val. Que per cert toca Nicki Minaj, em sembla...
No sé, que potser el draft potser el fem en directe, no? O què?
L'any passat va caure per Sant Jordi.
Per Sant Joan.
Sí, Sant Joan, perdó.
Més o menys també. No sé, és 21, 22, 23. Crec que algo així també.
Anem a mirar aquí ràpidament. 22 de juny. Dijous. doncs el diumenge abans segurament tocarà fer un especial
sí.
draft.
Sí, sí.
Bé, Alejandro, una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
I nosaltres, l'Aitor i jo, ens quedem uns minuts més per rematar-ho tot plegat amb una mica de safareig. Doncs hem escoltat a l'Alejandro Gaitán, que des de Bogotà, des de Colòmbia, ens feia aquest anàlisi sobre la seva particular visió sobre les finals, i nosaltres anem a rematar aquest 5x26 amb una mica de safareig, que ja us diem que avui no està l'Arnau, i si no està l'Arnau, doncs això tampoc és el mateix, no, Aitor?
No.
Per tant, anem a saltar una mica ràpid, anem a fer una mica ràpida aquesta part, perquè sí que és veritat que hi ha notícies interessants que ens ha deixat en clau rosa la setmana NBA. Com, per exemple, recordareu la setmana passada que estava Enes Kanter retingut en un aeroport de Romania. Doncs s'ha conegut aquesta setmana que Enes Kanter és un... El busquen, no? Està en busca i captura a Turquia. Doncs diu que el govern turc l'ha acusat de ser membre d'una organització terrorista.
Això no acabarà bé, Pau. A la selecció no torna, segur. Això ja ho tenim molt clar, no?
No, segur, ja fa anys que no juga. Han demanat això, des de Turquia, la seva detenció, i bé, diuen que forma part d'una organització terrorista armada, tot i que no diuen en cap moment el nom de quina organització terrorista és. No sé si els Oklahoma City Thunder, que sapiguem, no és una organització terrorista.
No, de moment no. Ja, home, és una mica terrorisme al bàsquet, sí. Això sí.
L'última hora sobre Enes Kanter, per cert, que hem vist avui també un vídeo de LaVar Ball entrenant a un equip, fotent-los una bulla.
Bueno, l'equip del germà.
Sí, de la Melo Ball.
De la Melo.
Tirant-se perquè, una castanya.
Perquè després he vist una esmaixada d'un jugador contra aquest equip i estava darrere la Melo Ball
perdent de 50 o és?
Sí, sí. Em sembla que la xarra és quan van perdent de 20-25 punts i acaben perdent de 50, és a dir, l'efecte positiu i motivador em sembla que no el va acabar d'aconseguir.
No. Una notícia també que ens ha arribat o ens va arribar al cor en el seu dia perdoneu, recordeu que la filla de J.R. Smith va néixer amb només 4 mesos de vida. Es va passar molts mesos en una incubadora. Doncs bé, aquesta
va
setmana...
El motiu principal pel qual Jerry Smith no va poder jugar la primera part de la temporada.
I també perquè estava lesionat.
Sí, sí, però vull dir que després li va costar també tornar per aquest fet.
Doncs va néixer el gener, la seva dona, que es diu Shirley, va donar llum a Dakota, que és la filla de Jerry Smith, i 5 mesos després li han donat l'alta de l'hospital. I J.R. Smith ha penjat aquests dies fotos a Instagram i a les xarxes amb la filla al pit, així que una gran notícia, perquè és que de veritat que hi ha fotos de quan tenia només 4 mesos i són una mica esfereïdores.
Sí, sí.
Donaven poques esperances de vida, realment. Va néixer amb només 21 setmanes i doncs una bona notícia per l'escorta dels Cavaliers de cara a aquestes finals, també. Una cosa menys de la qual preocupar-se. Per cert, Aitor...
A veure,
oi que l'altre dia, el diumenge passat, preguntàvem aquí amb l'Arnau què se n'ha fet de la Marodom?
Què se n'ha fet de la Marodom?
Doncs el nostre portal de referència en aquesta secció, que és TMZ, ens ofereix una notícia de la Marodom aquesta setmana.
Ojo!
Que és que no l'han deixat entrar en un strip club de San Fernando Valley.
Devia anar al revés, ja. o per què no el van deixar entrar?
A la nit, de fet. Bé... Bàsicament diuen perquè es va colar a la fila.
Amigo.
Es va colar segons un testimoni que va veure...
Això ho hem fet tots, eh? Home, un street club no. Però...
Jo almenys no.
No, jo tampoc. L'Arnau no ho sabem, però com no està aquí no podem parlar per ell. Però sí que és veritat que alguna vegada jo m'he colat en una discoteca a la fila d'aquestes que dona 4 voltes a la mansana, eh?
La Marodom va arribar amb dues dones, acompanyat de dues dones, a les 3:30 de la matinada al Red Tie Gentleman's Club in Van Nuys. Així es deia. Tu no el coneixes, no? De la teva estada a Califòrnia?
No.
I els testimonis doncs, diuen que la Marodom no es volia esperar a la cua, així que ell i les dones que hi havia allà Bé, vam fer una mica la 13-14, vam passar pel costat i bé, total que tothom
i com no se'l veu a ell, no, com la Maradona, com és baixet,
correcte,
no?
Com és Isaiah Thomas. Doncs la seguretat el va anar a corralar i el van escortar fins a la sortida.
Va fer la típica de saludar algú que no coneixia o no? Jo ho he fet, eh?
Igual. Home, igual coneixia algú, la Maradona.
Què tal, Jordi, com estàs? Yep, ja estic. Ja... Si em dic Pepe, és igual, no passa res, jo ja estic aquí.
Que la Maradona, el món strip clubs el domina.
Sí.
El domina bastant.
Sí, sí.
El domina bastant.
És un habitual.
Sí, sí, jo quan he escoltat la Maradona i strip clubs ja... Se m'ha vingut una mica imatges del passat, eh? I l'última l'he deixat per tu, perquè ha estat, jo crec que, la notícia destacada de la setmana, que així a priori, si la llegeixes, si l'expliques, no sembla gran cosa, no? Que és que els Lakers han anunciat la contractació de Gunnar Pettersson com a director d'entrenament de força i resistència per la propera temporada. Aquí, perfecte, no?
Sí, sí, fins aquí, tot sembla normal.
Que dissenyarà i implementarà un programa doncs, de condicionament per l'equip, amb l'objectiu de mantenir els jugadors actuant a nivells d'elit durant la temporada de NBA. Oh, què passa?
Contractar un físio, el que és contractar un físio de tota la vida.
Tota la vida. Qui és Pettersson?
A veure, explica'm.
Qui és Pettersson? Doncs bé, es va graduar a Duke.
Molt bé, comencem bé.
Sí, sí, va entrenar el passat amb Magic Johnson i Rob Pelinka, que recordem que és el nou general manager de...
Sí, que havia estat a l'agent de Kobe Bryant, si no estic equivocat.
Sí, 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 correcte, correcte, sí.
Diga, ja m'estic metent aquí. És que estava aquí
llegint la següent part, que és la millor de totes, i... Per què se n'ha parlat tant de Gunnar Pettersson? Doncs perquè és l'encarregat, o era l'entrenador personal fins ara, d'algunes de les Kardashian.
Ui, això ja no m'agrada tant, Pau?
A banda de The Rock, etc. És a dir, igual et surt un D'Angelo Russell musculat.
Ojo, The Rock, que l'altre dia penjava, no sé si ho vau veure, penjava la foto, hi ha una foto mítica de The Rock molt vintage, com amb una rinyonera.
Sí, Ben Simmons.
I The Rock penjava la mateixa foto ara.
Sí, 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 però...
Sense cabell.
Fa no sé quant de temps Ben Simmons va penjar una foto similar, que és un suèter de coll alt,
sí,
amb negre.
Molt vintage.
Doncs hi ha una foto de Ben Simmons també que rula, que és similar. Dit això... Doncs,
nos hemos ido aquí, sí, de les Kardashian.
Gunnar Pettersson, que és l'encarregat o és l'entrenador personal de les Kardashian. Que jo no sé si a Brandon Ingram li anirà bé per treure una mica de cul. No sé. És que clar...
Sí, home. No, el que passa que si potser li hauré de fer un entrenament diferent perquè en comptes de cul guanyi musculatura en els braços, per exemple.
Els
glutis no fa falta. Home, potser pot fer algun bloqueig amb el culet, o alguna cosa així, però podríem dir que bé home, és un entrenador personal de moment exitós, no? Perquè del cul de les Kardashian se'n parla.
Sí,
jo no, però...
Jo crec que hauria coincidit amb la Maradona, amb Chris Humphries, amb Tristan Thompson, fins i tot, no?
Segur,
amb tota la trupe que ha estat...
Esperem que els jugadors dels Lakers no acaben ni com la Maradona ni com les Kardashian, per favor.
Temporada que ve també important, eh? Ja sí, parlarem...
La temporada que ve ha de ser... La temporada de l'anell. No.
No, però donar un pas més sí.
Sí, de lluitar per entrar a playoff, per què no?
Doncs amb aquesta notícia Laker, dedicada
moltes a l'Aitor. Moltes gràcies, Pau, moltes gràcies.
De res, home.
Després de parlar aquí dels Celtics que guanyen partits a les finals de l'est, parlar de que fitxem a l'entrenador personal de les Kardashian, doncs és motivador, apassionant, i bé, ens espera un futur molt i molt...
Així està el pati, així està,
sí,
el pati.
Sí. És que no, ja no sé ni què dir.
Aitor, merci, ens trobem diumenge que ve.
Adéu.
Vinga, marxem. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Doncs ja sabeu, nosaltres tanquem aquí el programa número 26 de la cinquena temporada de 305, agraint a tots els qui ens heu escoltat en directe, via podcast, via totes les formes i maneres possibles, i nosaltres ja ens hi tornem a posar el pròxim diumenge amb l'anàlisi del primer partit de les finals que es disputa, recordem, la matinada de dijous a divendres a partir de les 3 de la matinada. Fins aleshores, que vagi molt bé, adéu-siau! I never felt so strong, and I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one is for you, me, put your hands high. Your dreams are filled, you're rocking with the best. Hey. I'll be on soon.